Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Les 12 del migdia, notícies. La gran majoria d'alumnes de l'Institut El Padró de l'Escala aproven la selectivitat. Només dos ho hauran de tornar a aprovar al setembre. Un dels millors és l'Esteve Ribas, que ha tret un 9,1. Serà el tema d'obertura a l'informatiu d'aquest divendres 1 de juliol. Un informatiu on en repassarem també el desenvolupament de la festa patronal de la policia local de l'Escala, que es va fer aquest dimecres amb un acte al Museu de l'Anxova i de la Sal. Durant la celebració també es presentaven els reforços d'estiu i es lliuraven diverses medalles al mèrit als agents de la policia municipal. Parlarem a l'informatiu d'avui de la marxa Som, una caminada popular que recull propostes per al futur independent de Catalunya i que ha passat per l'Escala. Després de recórrer totes les comarques catalanes, les quatre columnes d'aquesta marxa es preveu que conflueixin a Montserrat el dia 31 de juliol. Agenda d'activitats pel que queda de setmana. Avui, presentació del projecte Sèpia a l'Ajuntament, presentació del llibre Arts i Ormeig de Pesca al Port, nit temàtica al Casal del Jubilat amb concert de veneres del grup Si Fa Sol i sopar de pescadors i ball amb Gavin Dirty. Demà dissabte, segona Aqualó de l'Escala, conferència García Lorca Dalí a càrrec d'Ian Gibson, taller de pesca en canya al Maram, visita guiada a Empúries per l'exposició Una mar de vinyes i diumenge tancant setmana la vuitena trobada de xapes de cava al Ser i la festa de l'escuma a Riells. Dilluns vinent, taula rodona sobre la marxa de la llibertat, el dia exacte que es compleixen 40 anys de la sortida d'aquella marxa que tant va donar a parlar i que va deixar imatges que es poden veure a l'exposició que el Cedre ha muntat a l'Alfolí de la Sal. El temps amb Sergi Corral completa l'informatiu d'avui, amb alguna novetat com nuvolades de tarda avui divendres i un xic de tramuntaneta demà passat diumenge. Tots aquests temes els podeu escoltar degudament ampliats d'aquí a just una hora al punt de la una. Ara tornem a Magazine. Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, des de Ràdio L'Escala, amb Abel Font i Joan Brugués.
12:03 del matí, última hora de Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, de temporada 2015-2016. Última hora i tot, absolutament tot a punt. Fa, Joan?
A punt de solfa.
No hi ha per res que hàgim de dir, mira, això encara hauríem d'acabar-ho de perfilar, encara hauríem...
No, ja està
tot.
Tota la carn és a la grella.
Tot. Fa una mica la perla.
Sembla molt el telègraf, això.
Sí. Cada hora de Magazine comença amb una sintonia que fa així. Sobretot, cinema en aquesta última hora, Joan.
Cinema amb en Jordi Orno, cada divendres, i avui en Jordi Orno tindrà l'honor, d'una manera, de tancar. Serem l'última veu que escoltarem amb aquest format que hem anat
fent. Ostres, nois, ho estem fent gros, eh?
Ahir van començar i avui ja acabem, eh?
Mira.
Porta't. Que han de passar la festa major... Sí. Estàvem allà els 11 de setembre i tot el que hi havia...
Diu que aquest any en passaran 3 de Reis...
Tres Reis?
Sí.
Ara, com cada any.
Bueno, mira, n'hi passen tres.
Nosaltres no som a Vilcaire, que n'arriben quatre, però aquí n'arriben tres.
A Vilcaire n'arriben quatre?
A Vilcaire sempre arriben quatre Reis.
Què dius?
Ho sabies tu, això, eh?
Mira qui vaig anar a vegades, eh? Sí. Mira qui vaig anar a vegades per als Reis.
Però, tres arriben un dia i n'hi ha un que arriba un pèl més tard.
Ah.
Un arriba per Setmana Santa. Eh?
Ah, sí.
Els altres tres arriben el dia 5. La nit del 5 del gener, i l'altre arriba sempre sol arribar el divendres sant, dissabte sant...
Sí, fa, no fa.
Més o menys.
Perquè aquell ve en cavall.
Els altres també deuen arribar en cavall.
A vegades sí, a vegades no.
Ah, val.
No sempre fan servir el mateix mitjà de locomoció. No sempre.
Però aquell sempre arriba a cavall.
Sí.
Tampoc no porta regals, però és un rei i arriba.
I la gent li crida molts de visques i se l'estimen molt, es veu.
Sí, el mateix que els altres. Ara imagina't que portés regals, seria la rebomba. Ja seria la rebomba. Però bé, doncs, com dèiem...
Avui no em ve cap de rei.
Avui no tenim visites reals. El que sí que tenim, doncs, com deies, parlarem de cinema amb en Jordi Orno, l'última part, però abans també doncs, parlarem del temps, sabrem com està la situació meteorològicament parlant des del blog d'en Sergi Corral. Felicitarem a tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari i recordarem notícies que van passar en el món mundial. Ho farem extensiu tant avui com demà com diumenge. Rentarem els plats d'aquelles notícies que han anat donant la setmana. Sabrem doncs, quina és la paraula, el noi, el número, l'anxova i la vaca tremolosa. També destacarem activitats d'agenda, de l'agenda d'activitats cultural, les activitats que es poden fer durant aquests dies, ja quasi el cap de setmana. I de topònims, doncs, avui coneixerem... Aviam si ho endivin. Jo et dono una pista musical i tu m'has de dir tal, val? La població que...
A veure, juguem-hi. M'enamora Girona.
Sí, senyor.
Girona m'enamora. Al principi, saps què? Imagina't, al principi estava pensant que aquesta entonació tan afinada que has fet...
Ja pots comptar.
Era la banda sonora de la Abeja Maya. La pequeña abeja le llamaron Maya. Sí, semblava.
Sí.
Vols dir que la sèrie de televisió va ser un plagi? De la sardana? No, o la sardana de la sèrie?
Tant penso que la sèrie és abans que la sardana.
Sí, senyor. La sardana és del 90 i pocs.
No sé si en Ricard Viladesau, al moment que estava composant això, estava escoltant la Abeja Maya. Per un orell li entrava la...
Atenció, ara hauríem de superposar una melodia amb l'altra. No fos cas...
Ai, que estem aquí.
No fos cas...
Borro això, borrem-ho, que aquí que, podem crear que un no conflicte.
Que no en quedi ni rastre, perquè Déu no us en guarda.
Aquesta sardana, que és l'himne oficiós, encara no s'ha fet oficiós, que de tots els, de la ciutat de Girona, de tots els gironins, que uh-huh. se l'han fet com un himne, més faltaria ara que li descobríssim això. No.
Ho has dit tu?
Ningú aquí n'ha dit res.
Ho has posat en dubte? No. Ni pensar-hi, Déu no us en guarda.
Senyors oients, oblidin tot el que acaben d'escoltar fa dos, tres...
I seguim endavant.
Girona serà el topònim, sabrem per què Girona es diu d'aquesta manera, avui ens explicaran, des de la secció Topònims. En tot això arribarem al punt de dos quarts i algun minut d'una per donar a conèixer els menús dels restaurants col·laboradors a l'Aigüera. Començarem la segona part amb l'Helena Puigdueta, en la seva secció Patrimoni, que avui ens parlarà del sequer de pinyes a la Cerdanya. I ja de seguida amb en Jordi Orno parlarem de cinema. Comencem doncs, aquesta temporada cinematogràfica d'estiu. Direm que ens expliqui aviam què podem trobar aquest estiu al cine, perquè és un bon lloc per anar al cine, amb aquell aire condicionat, si està bé al cine a l'estiu.
Sí, senyor.
És d'aquells llocs doncs, que fa don ganes d'anar-hi. Doncs amb en Jordi parlarem de cinema, i en cinema arribarem a posar el punt i final a la una.
Entremig una o altra música hi caurà.
Sempre hi ha temps.
Pas qualsevol música
mai,
o altra.
Mai.
Només música
de
la bona.
A la Fundació Josep Carreras portem més de 25 anys lluitant contra la leucèmia. Ajuda'ns a que la nostra tasca de recerca no pari. Envia un SMS amb imparables al 28027. Fundació Josep Carreras. Fins que la curem, no pararem. Cost del missatge 1,2 euros. Donatiu íntegre disponible per Movistar, Orange, Vodafone i Yoigo.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Festa solidària, 20 anys de la Fundació Oncolliga Girona.
Dissabte 2 de juliol, a partir de les 8 del vespre, a la plaça del Castell de Bellcaire.
Vine a celebrar-ho amb nosaltres i trobaràs una mostra de cuines del món.
I després, tots a ballar amb la rumba dels Dijous Paella. Dijous Paella. Dissabte 2 de juliol, a partir de les 8 del vespre, a la plaça del Castell de Bellcaire.
L'entrada és gratuïta.
Ràdio L'Escala.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Comencem mes, acabem programa, però no pateixin, perquè Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, encara continuarà. Acabem format tardor-hivern, ja ho hem anat explicant. Doncs aquest format, doncs, com sempre, com arriba ara aquest mesos d'estiu, doncs canviem el sistema, fem un altre sistema, donem descans a tots els nostres col·laboradors i a partir del setembre, l'endemà de la Diada, el 12 de setembre, tornarem a engegar. I avui, doncs, avui és el dia doncs, que posem aquest punt i final. Doncs, hem volgut fer tota aquesta setmana doncs, que l'hem començat el mes de juny i l'acabarem el mes de juliol. Doncs sí, avui és aquell dia de posar una fulla més o treure una fulla més del calendari, o si és un d'aquells calendaris que no s'arrenquen les fulles, doncs posar una fulla més al davant i que ja ens porta al mes 7. Estem ja en el segon semestre d'aquest 2016, un mes de juliol, amb moltes d'aquests mesos, amb moltes i moltes activitats, doncs el 90% activitats que es fan al carrer, i també igual que el mes d'agost, mesos d'activitat, molta i molta activitat, i doncs, que les agendes van plenes. Com estem a l'hivern i sempre doncs, destaquem activitats d'agenda, a part d'alguna que hi ha entre setmana, doncs, totes les activitats concentrades al cap de setmana, a partir d'ara, doncs, és aquells dies que com mires l'agenda, cada dia, hi ha activitat, i aquí l'escala tenim doncs, aquesta sort, aquest privilegi de tenir activitats durant tots els dies de la setmana, incrementant-se sobretot també el cap de setmana, però tots els dies hi ha alguna activitat que altra, ja siguin doncs, les sardanes del dimecres, el cinema a la fresca, suposo que continuarà un any més ja els dijous, a part doncs, de totes les activitats que fa l'Obet durant la setmana, doncs, tindrem tots aquests festivals que ahir anomenàvem, amb la veu tots aquests festivals que tindrem durant també tant juliol i agost i altres coses que sempre irem explicant des d'aquí, des de Ràdio L'Escala. Doncs, totes les activitats els donarem a conèixer aquí, en el 107.6 de l'FM, a radiolescala.cat, o a través del telèfon o a través de la tele. D'un lloc o altre sempre ens poden anar seguint. Bé, com dèiem, depèn molt les activitats que es fan durant tots aquests dies del temps. El temps que és important perquè la gran majoria de les activitats són a l'aire lliure. I, esclar, de fet, juliol i agost en principi no has de patir, però sempre hi ha aquell dia que la cosa canvia i diu, oi, avui sembla que el cel es comença a canviar de color, això es torna un xic més fosc i està anunciat alguna gotellada. Caurà, no caurà? En principi, doncs, anem a veure com comencem aquest primer de juliol i com tindrem ja també tot el cap de setmana. Actualment, doncs, tenim una temperatura de 27 graus i mig amb una humitat del 50%. I com tindrem aquest cap de setmana? Doncs, començant per avui divendres, amb un cel serè de matí, hem tingut un cel serè de matinada i matí, només amb alguna nuvolada residual a migdia. Alguna nuvolada residual. A migdia es mantindrà el cel serè. No ajuntem les coses, que després canvia el sentit del que dius. Doncs bé, per la tarda es tornarà a presentar les nuvolades més importants a l'interior i muntanya, ambient de ple estiu. El vent variable de matinada en calmes de bon matí i marinada de xaloc, a migjorn de força 2-3 a migdia i tarda. L'estat de la mar realitzada durant tot el dia. Per demà dissabte doncs, tindrem un cel serè de matinada i matí fins a primera hora de la tarda. A mitja tarda arribarà alguna nuvolada pel nord que deixarà un cel variable fins al final del dia. El vent variable de matinada amb una mica de tramuntanet al matí. A migdia hi haurà marinada de xaloc fluix. Al vespre nit entrarà tramuntaneta de força 3-4. I acabem en diumenge. Com tindrem el diumenge? El tindrem amb un cel variable de matinada, en restes de núvols que es mantindran fins a primera hora del matí. La resta del dia dominarà el panorama assolellat, ambient que es mantindrà de ple estiu. El vent tramuntana moderada de matinada i a primera hora del matí de força 3-5. A mig matí afluixarà i es mantindrà tramuntanet a la resta del dia. Només al migdia pot parar i girar a marinada fluixa. L'estat de la mar, marejola, màries de maró de matinada. Bé, doncs això és el que tenim per aquests dies, amb una temperatura de l'aigua de mar, atenció, que ja arriba als quasi els 22 graus, 21 graus en 9. I aquesta, això fa doncs, que els que som un xic recelosos d'aquestes temperatures de l'aigua del mar i ens costa un xic, doncs ja amb aquesta temperatura ja siguem més atrevits a tirar-nos a l'aigua de mar, que si no ho fem ara, com ho farem? És tonteria, no? Doncs sí. Alguns començarem aviat la temporada de bany 2016. I alguns doncs, ja l'han començat i alguns en aquests moments potser ens estiguin escoltant des de la platja, a punt doncs, de parant el sol, a punt de fer una capbussada. Alguns ja preparant les maletes perquè se'n van de vacances, o alguns altres doncs, que vindran aquí al nostre municipi a fer vacances. I bé, i els altres que els toca doncs, treballar i esperar el seu torn. El seu torn que pot ser al setembre, que pot ser a l'octubre, pot ser al novembre, vés a saber com serà. Molt bé, doncs això és el que tenim per part del temps. Anem a saber ara com es presenten el santoral, els aniversaris i les notícies. Bé, doncs comencem aquest mes de juliol i en els que teniu el calendari del pagès sempre veieu que a la part de dalt hi ha una il·lustració corresponent en el mes. Aquí doncs, tenim una il·lustració que serien com uns segadors que estan descansant o estan dinant. Hi ha un que està veient vi amb la bota i els altres tombats al terra com fent la menjant, posant-se un i algú se posa a la boca, l'altre doncs, que agafa alguna cosa del plat i l'altre que s'ho mira. I és curiós l'escrit que hi ha al costat, a vegades doncs, hi ha refranys, a vegades hi ha poesies, i la d'aquest mes de juliol diu, és com un diàleg, un diu, fora l'era i fa un bon sol, i l'altre contesta, ves que no sigui juliol. Les eugues hi van a batre, Déu-n'hi-do, som més de quatre. El raïm, el cep madura, que si no, ni confitura. Sempre hi tens el quelcom a dir, si hi ha aigua, hi poso vi. És un diàleg que un diu una frase i l'altre la fa rimar. Això corresponent al mes de juliol. Però anem al santoral. Anem al santoral i avui divendres es diu que és la sang de Crist, Sant Aaron, que era sacerdot, i Santa Eleonor. Per demà dissabte, el procés Santa Procés i Martíria i Santa Monagunda. I el diumenge, Sant Tomàs Apòstol, Sant Lleó II, Sant Antoni i Sant Eulogi. Déu-n'hi-do, a vegades el santoral es porta alguns sants, o sigui, amb un nom així complicat, però bé, això, per això és el santoral. Doncs felicitem a tothom que sigui el seu sant, tant avui com demà passant moltes i moltes felicitats, i també el que sigui el seu aniversari. Tots els oients que ens estiguin escoltant, que avui facin anys, o facin demà, o facin diumenge, moltes i moltes felicitats. Bé, ens anem als aniversaris de personatges famosos, gent que va néixer tal dia com avui, 1 de juliol. Doncs hi tenim el periodista Ernesto Sáez de Buruaga, que fa 60 anys. L'actor Jordi Mollà, que en fa 48, i l'actriu Verónica Sánchez, l'actriu d'aquesta sèrie que fan entre la primera El Caso, que en fa 39. Passem a demà, dissabte, i demà dissabte fa anys la model actriu, també doncs, aquesta senyora es va donar a conèixer per la seva relació doncs, que va tenir a Mick Jagger, el líder dels Rolling Stones, Jerry Hall, que fa 60 anys. l'actriu Lindsay Lohan, aquesta noia que últimament se la coneix més per els afers fora de les pantalles que pas per les pel·lícules que hagi fet. Lindsay Lohan, que fa 30 anys. I el raper, un dels que es va donar a conèixer amb aquest gènere musical, en Porta, que fa 28 anys. Passem ja a diumenge. Diumenge tenim a Fabio Aru, guanyador de l'edició de la Volta a Espanya 2015, i també sempre és aquest ciclista favorit per guanyar les grans carreres. Doncs Fabio Aru fa 26 anys. També fa anys el pilot de Fórmula 1, Sebastian Vettel, que en fa 29, i l'atot Anton Cruix, que en fa 54. Aquest és de la meva edat. Doncs moltes i moltes felicitats a tots ells, i acabem amb notícies. Avui en farem una de cada any. Atenció, perquè tal dia com avui ens anem fins a l'any 1979 i l'empresa japonesa Sony va presentar el Walkman, aquest reproductor de casets que, déu-n'hi-do, l'època que va marcar, que aquells Walkmans, aquells casets portàtils que posaves a la teva cinta de caset i la podies escoltar amb uns auriculars. També doncs, hi va haver-hi l'opció, hi havia una opció de ràdio, hi havia una opció de caset i hi havia opció de ràdio caset. Recordem, doncs, tot ara la gent porta els auriculars connectats al mòbil, doncs aquella època, als anys 80, es portaven els Walkmans, aquests casets, que s'escoltaven amb auriculars. Es van crear una època d'aquests Walkmans, i ara últimament ja substituïts per els mòbils. En el mòbil ja hi portem de tot, i jo, com sempre dic, que algun dia la gent dirà, això també serveix estar per trucar. Bé, això per l'1 de juliol del 70. Ens anem al 2 de juliol del 1897, i l'inventor del que estem fent ara, de la ràdio, en Guillermo Marconi, va patentar la ràdio. Aquell seu invent doncs, el va portar a patentar perquè ningú doncs, li agafés i ningú digués que ell va ser l'inventor. Doncs en Marconi, tal dia com avui, de 1897, va patentar la ràdio. I el 3 de juliol de 1999... ens anem fins a les Illes Balears, a Mallorca, s'inaugurava l'estadi Son Moix, l'actual camp de futbol, l'actual camp de la Mallorca. Fins aleshores havia jugat a l'estadi Lluís Sitjà i a partir d'aquest any, del 99, es traslladava a l'estadi Son Moix. Moix, que en mallorquí és un gat, eh? Seria l'estadi del gat, per dir-ho d'una manera. Aquests estadis que aviat ja no sabrem com es diuen perquè molts ja porten doncs, el nom d'una marca comercial. Bé, doncs això és el que dona sí aquest bloc de sants aniversaris i de notícies. I és aquell moment que sempre aprofitem, ja com hem fet aquestes dues seccions, doncs, de posar-hi una miqueta de música. Doncs anem a posar-hi una cançoneta, i aquesta vegada ens anem amb allò que fan els músics com fan proves de so. Recordeu allò de així va bé, així va, un, dos. Doncs de tot això, l'Antoni Mas, músic, i doncs, que l'hem pogut gaudir fa poc dies aquí a l'Escala, fa poc temps aquí a l'Escala, que va presentar el seu llibre relacionat amb el món dels músics, doncs hi va posar i em va fer una cançó, que més o menys, si tot va com ha d'anar, s'ha d'escoltar així de bé.
Així va, estem provant, un, dos, l'equip de so, les trompetes fan els trombons, els i bemolls per afinar. Ei, si va tot, ets a punt, un, dos, per començar l'actuació. I l'orquestra sonarà.
decisiva.
Doncs era aquest Ei, si va, que ens l'hem escoltat amb aquesta versió orquestral, aquest tema d'Antoni Mas, Ei, si va, aquestes paraules que comencen a dir com els músics, com comencen a fer les proves de so. Bé, continuem a tindre xarxa el més calent a l'aigüera, i des de la xarxa ens arriben els topònims, i avui, com ja hem explicat abans, avui ens toca saber per què Girona es diu d'aquesta manera. Quina és la història del nom Girona? Anem a escoltar ara.
Topònims.
Encara ara no se sap del cert quin és l'origen real de la ciutat de Girona. La versió més compartida pels historiadors és que va ser fundada al segle I abans de Crist pels romans. La seva situació estratègica sobre la Via Augusta va fer que els romans hi establissin una fortificació, però el nom de Gerunda és anterior a l'època romana i podria tenir els seus orígens en els poblats ibèrics que es van establir al litoral gironí. Enric Mirambell és cronista oficial de la ciutat de Girona.
Des de molt abans hi havia diversos poblats en tot aquest entorn de bo que després ha estat el territori de Girona. I en aquests era el que portava el nom de Gerunda i és el nom que els romans ja van admetre d'anar continuant per a la ciutat.
I darrere de tota història sempre hi ha una llegenda. En aquest cas, l'origen de Girona s'atribueix a Gerió, un personatge mitològic de 6 braços i 3 caps que, segons explica la llegenda, va quedar captivat pel paisatge de la zona.
Gerion, o Gerion, que venia de cap a la zona del sud d'Andalusia, de Càdiz, de l'estret de Gibraltar. Altres diuen que venia de Líbia, que venia de l'Àfrica. Bé, i aquest senyor funda la ciutat de Girona i li dona el seu nom.
Una altra versió suposa que la ciutat va ser fundada pels celtes. En aquest cas, el nom de Girona seria una derivació de les paraules Ger, que significa prop de, i Ond, que vol dir confluència. El topònim voldria dir, doncs, prop de la confluència, ja que molt a prop de la ciutat s'uneixen els rius Ter i Unyà.
Gat adormit al sol, sota el porxo una parella, un fanal esmorteït il·lumina la capella, placetes i carrerons, parts turistes i drapaires, esglésies i monuments, i aquella font que no raja. Per què se'm fa el cor petit quan deixo el barri antic? Si és tot senzill, quelcom bonic, aquí, al barri antic.
carrer més de mil cops transitat, del través i al llarg. Rere una veïleta i aquell banc en el racó més fosc on seien tots dos i et feies l'estreta. Ell recorda que no podrà enterrar la pols de l'oblit del primer amor de ma vida en un carrer del barri antic.
És l'orquestra Metropol amb un tema també de l'Antoni Mas. Avui doncs tenim per partida doble l'Antoni Mas amb aquest barri antic. L'orquestra Metropol que ens ha acompanyat fins a les 12:31, que ja és el temps que parlem de menús.
El menú del dia. És moment de conèixer què es cou avui als restaurants col·laboradors de l'Aigüera.
I comencem per el bar en restaurant Caravela. Avui divendres és el dia del menú del sushi. El menú del sushi, que hi ha un primer plat de variant de nigiri, sashimis, makis i California rolls. Un segon plat en tataki mix de salmó i tonyina i un postre sorpresa. El preu del menú és de 15 euros per dinar i també hi ha un menú per sopar de 24 euros. Cal dir que les begudes van a part. I del Caravel ens anem fins a l'Ave Maria, restaurant Orígens, amb els següents plats. Com entrants, amanida de formatge de cabra amb vinagreta de festucs, o musclos a la marinera amb pa d'all, o pasta fresca al pesto, o sapietes a la planxa amb vinagreta de festucs. Aquest plat amb un suplement de 3 euros. Com a primers plats es pot escollir entre conill a l'all amb puré i mostassa, o lluç en salsa verda, o fideuà en sèpia i gamba, o espatlla de xai amb puré de poma. Aquest plat amb un suplement de 5 euros. I les postres, tartateles de crema catalana, brouï de xocolata o macedònia engranissat de mojito o pissarra de formatges. Aquest plat amb un suplement de 3 euros. El preu del menú és de 15 euros i aquest tant és per dinar com per sopar. Bé, i amb els menús comencem aquesta segona part i ho fem amb la secció Patrimoni. L'Helena Puigdueta, que avui ens parla del sequer de pinyes de la Cerdanya.
Continguts en xarxa.
Patrimoni, amb Helena Puigdueta.
Bellver de Cerdanya ha estrenat no fa gaire el Museu del Bosc, un nou equipament cultural on el visitant descobreix què era i com funcionava un sequer de pinyes. Era en aquest mateix edifici on fins fa 30 anys s'hi feien assecar les pinyes per extreure'n els pinyons, una instal·lació única a l'Estat i també a Europa. Bellver ha viscut tota la vida de la muntanya i de la indústria de la fusta. El sequer no és res més que un negoci complementari d'aquest sector. Molts veïns del poble i la comarca incrementaven l'economia familiar fent-se un petit sobresou, sobretot durant la tardor, anant a buscar pinyes que portaven al sequer on els les compraven a pes. Els pinyons que n'extreien servien per garantir les espècies autòctones de pins negre i roig, que després s'utilitzaven per replantar altres boscos. Tot plegat, cal contextualitzar-ho en el marc del Pla de Repoblació Forestal impulsat pel govern franquista als anys 50. El sequer de Bellver és d'aquesta època, com molts d'altres que es van fer a la resta de la península, la majoria dels quals funcionaven de forma natural, per l'escalfor del sol. Però al Pirineu, les temperatures i el clima feien impossible l'obertura de la pinya sense ajut addicional. Francesc Xavier Porta i Pous és l'alcalde de Bellver.
I què van fer? Pues van crear aquests edificis que, diríem, és un edifici autosostenible d'alguna forma, perquè el mateix material, quan ha fet el seu ús, és el que s'utilitza com a combustible, no? La mateixa pinya, quan ha deixat anar la seva llavor, és la que actua com a combustible en el secat de les altres pinyes que van entrant.
I com era, doncs, aquest procés de secat? Tot començava col·locant una càrrega d'un centenar de quilos de pinya en una torre o xemeneia on una caldera insuflava aire calent que les obria en un temps aproximat de 8 hores.
Hi ha una torre d'assecat, allò era anar-li donant combustible, i per dalt començaven a entrar les pinyes noves, no?, que tenien el pinyó. Tot això funcionava amb aire calent i cada 2 hores anaven baixant un nivell en aquesta columna d'assecat. De tal manera que sempre hi havia uns 100 quilos de pinyes en allà assecant-se. I anaven en grups de 25 quilos en 25 quilos a cada nivell. Quan sortien a baix de tot d'aquesta columna d'assecat, estaven obertes.
Un cop obertes, doncs, les pinyes es col·locaven en una mena de centrífuga que feien caure la llavor i la netejava d'impureses. Un cop net el pinyó, s'entreia l'ala, es destriava i es col·locava en una caixa folrada de zenc per desinfectar-lo. En aquest moment ja estava a punt. S'envasava, s'enviava al Ministeri d'Agricultura de Madrid, que era l'encarregat de repartir la llavor d'aquests pins d'arrel catalana arreu de l'Estat.
Això era el que ens explicava l'Helena Puigduet en la seva secció Patrimoni. Ens havia quedat pendent de la primera part el que fem cada divendres, com és aquest rentaplats. Els rentaplats que tenim avui, 5 plats per rentar. Comencem per la paraula, i la paraula és sardanes, perquè el dia de Sant Pere, el que ha passat dimecres, ja va començar la temporada de sardanes. De nou, cada dimecres, la plaça de la Sardana acollirà diferents cobles de renom per amenitzar les nits amb sardanes. Sí, aquesta és la paraula. El noi que caçaria la noia, com és la senyora Teresa Galceran, que aquesta passada setmana va celebrar el seu centenari del seu naixement amb una felicitació per part del consistori i la medalla de la Generalitat. La noia d'aquesta setmana és Teresa Galceran, però ha arribat a 100 anys. Es diu aviat, però costa d'arribar-hi, i ja amb bona salut i amb el cap ben serè, ja ens agradaria molt poder-hi arribar. Bé, passem de la noia en el número. El número és el 3.695, que van ser les persones que van votar, més ben dit, els escalencs que van anar a votar que ha passat diumenge a les eleccions a les Corts, al Congrés i als Senats. Unes 3/5 parts dels escalencs amb dret a vot. I l'anxova li donem al jugador del CER de l'Escala de tenis taula, Iker González, per haver-se proclamat campió d'Espanya en categoria Alaví. El jove jugador escalenc va fer un campionat en rodó imposant-se al final a un altre Iker, que casa l'Iker Martínez de l'Atlètic Sant Sebastià. O sigui, Iker González, que de moment està donant molt bones sorpreses en el CER, l'Escala, amb aquesta categoria Alaví. Veurem com va progressant, però de moment sembla que és un jugador que pot arribar molt lluny dintre el tenis taula. I la vaca, amb aquesta notícia que ens agradaria que només fos l'única que haguéssim de donar i no se'n parlés més, és l'incendi de 3 hectàrees de terreny agrícola que hi va haver-hi al Bons. El foc es va poder extingir en un parell d'hores, però estem en una època de risc d'incendi, i estem en una època que serà molt en compte amb el que es fa, i sobretot com hi ha foc pel mig. Doncs aquesta és la nostra vaca, aquesta notícia d'aquest incendi, que esperem que no n'haguessin de donar cap més i no s'hagués de parlar. La paraula incendi quedés oblidada del tot. Molt bé, doncs aquests són els plats que hem rentat de les notícies que hem anat donant durant tota la setmana. La paraula a les sardanes, la noia, la Teresa Galceran, el 3.695 com a número, l'anxova Iker González, del CER Tenis Taula, i la vaca, aquest incendi que va produir a la veïna població del Bons. Bé, i ara sí que ja és aquell moment que parlem de cinema.
L'estrena de cine, una recomanació de Jordi Horno.
Doncs saludem a aquesta hora del matí a la persona que posarà punt i final a la temporada, l'última secció que tenim, i doncs tindrà l'honor, el privilegi de ser Jordi Horno. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bona nit.
Bona nit.
Sí, perquè l'última sessió de cinema sol ser a la nit.
Sí. A vegades hi ha una sessió golfa.
Bueno, però també és a la nit.
També és a la nit. També és a la nit.
Per tant, no m'he equivocat. No. Com que tu m'has dit que és l'última sessió...
Sí.
Doncs...
L'última secció.
No sé. Secció.
Però... Secció i tanques temporada. Tu ja poses la carpeta, tanques i pleguem.
Exacte. Ah? Et voldria fer una pregunta. Mira, avui
és... Ai, que jo no tinc res preparat.
És molt simple. Com que has repescat el rentaplats de la primera part, que jo no puc sentir, perquè és quan m'estic desplaçant, m'ha fet gràcia, aviam, les icones per cada una de les seccions, ja els he entès, però el que no he entès és la vaca.
La vaca tremolosa, que és un peix dolent.
Val,
és que és... I l'anxova, que és el bo, la notícia bona és l'anxova.
Sí, bueno, hasta aquí ho he entès.
I la vaca és la vaca tremolosa, diguem que és aquell peix que no serveix per res, que els pescadors, com en pesquen un, el llencen a mar.
No ho sabia.
I per això sempre, com fèiem els rentaplats antigament, en l'època de Josep Palma, i després també amb en Sergi Corral...
No sonava, però és clar, és la vaca.
Doncs van decidir que, diguéssim, l'anxova era la notícia bona, el peix bo, l'anxova, la sardina, però van dir l'escalenc, l'anxova, i després el peix més dolent, el peix més inútil que hi ha, doncs és la vaca tremolosa, aquell peix que, com un pescador agafa, el torna a tirar a l'aigua, que no serveix per res.
O sigui, és un mot nàutic, és un mot de pescadors.
De pescador, sí, la vaca tremolosa. Doncs passa que sempre salut dir vaca, no m'ha surt mai vaca tremolosa.
Ja m'he aclarit.
Sí. Vull dir que la gent que ja ens va seguint, com dius vaca, ja ho relaciona...
És una secció que jo no puc coincidir mai, perquè és la feu...
Sí, sempre sol fer ja al començament, com el primer moment.
És igual com a mi sempre me toca els menús del sushi, i això del cali California Roll, sempre m'ha fet gràcia de dir... Coi,
al final hi agafaràs afició, amb això. Al final, per reiteració, diré, doncs avui vaig a fer un menú de sushi.
Però me fa gràcia els California Rolls.
California Roll.
Perquè de nom japonès no en té res, ni l'origen, ni el mot.
Ni el mot, però mira, el món del sushi, jo el desconec molt.
Jo també, total.
Jo el desconec molt i no sé ni el que es menja.
No és pas que sigui un plat de la meva predilecció.
Jo t'ho dic que fins al dia d'avui no n'he provat. No n'he provat mai cap, i és una cosa que... Tinc la llista de fer coses que fes d'abans de morir, doncs tinc una llista molt llarga i aquesta l'hi tinc apuntada.
Bueno, doncs demano uns California Rolls i m'ho expliques.
Exacte, ja te diré què tal són. Pensava que m'ho volies parlar, com que has dit... Com que, esclar, està relacionat amb el bon, suposo que aquest incendi tu el devies...
No el vaig viure directament.
O veure, o sí.
No, perquè va passar a l'altre costat de poble, sincerament. Me'n vaig entrar l'endemà aquí amb el... quan feien la notícia a la televisió, perquè jo he vist costat Verges, i això va ser costat Vilanera. Per tant, no vaig tenir ocasió de poder assistir, perquè, entre altres coses, també va ser una cosa que de seguida, afortunadament, ho varen poder-ho acotar. I el set terreny pla, doncs, encara més. El que sí, jo recordo, és el que hi va haver-hi a la muntanya Sant Grau fa uns quants anys, que aquell sí que era visible des de tot arreu.
Estem en època i s'ha d'anar molt en compte.
Exacte. Val més que no s'hagi de pronunciar aquesta paraula en tot l'estiu. I no en tot l'estiu.
Sempre. Que quedés... una paraula que quedés ja extingida.
I jo en tinc forces males experiències per la meva tasca professional antiga.
Sí, senyor, és veritat. Que alguns d'aquests t'han afectat, també.
Exacte.
Molt bé, Jordi, parlem de cinema?
Parlem de cinema.
Avui és l'últim programa, han començat ja l'estiu. No sé si podem avançar, podem explicar què podem veure aquest estiu, si hi ha alguna cosa molt interessant.
Sí, ja d'entrada us dic que aquesta tarda, en l'últim programa de cine, també, perquè és clar, també acaba temporada, fem un avançament de 10 o 11 títols que val la pena. Bueno, veiem, sempre són recomanacions una mica així aleatòries, no? Però que, bueno, doncs, per la seva perspectiva, diguéssim, comercial, per la naturalesa dels seus actors o per la naturalesa del seu director, doncs val la pena que les dates en què més o menys les distribuïdores tenen previst que s'estrenin durant el juliol i l'agost, doncs que bé, aquesta tarda farem una pinzellada, però bé, si vols te n'adalanto
uns quants
títols. Mira, per curiositat, arriben continuacions de pel·lícules que ja en el seu moment van ser un gran èxit. Per exemple, arriba una nova entrega d'Ice Age, de la història d'aquells animals de la prehistòria que es mouen per el, en un principi per al món gelat, de l'Ice Age, i que doncs, el fil conductor és aquell famós, aquell animal que persegueix la gla, i que com a conseqüències de perseguir la gla doncs, va desencadenant tota una sèrie de successos.
És la quarta ja?
Ice Age, esclar, és que aquí a Ice Age cada vegada hi posen un subtítol.
Esclar, hi havia l'edat de hielo...
El gran cataclisme.
No sé si és la tercera o quarta entrega.
La quarta. No, jo, com que hi solen posar el nom Ice Age, el gran cataclisme. Em sembla que és la quarta.
La quarta entrega.
Sí, perquè la primera era Ice Age, després va venir els dinosaures, després va venir primer va venir els continents, després els dinosaures i ara el gran cataclisme. Bueno, per tant, té que ser la quarta.
La quarta.
Però bé, si algú té una altra idea, encantat, cap problema.
Però penso que ja van pel quart lliurement.
Arriba la llegenda de Tarzan.
Carai! Havíem parlat d'això.
Sí, havíem parlat i va dir, quan s'estreni en parlarem. Doncs no tindrem ocasió perquè s'estrena el 22 de juliol. Però bé, ja t'he dit que és una més... Bueno, un piló de versions que s'han fet d'aquest personatge creat per...
És la història o és un capítol més d'una cosa que li passa?
És una revisió de la història quan el personatge ja ha tornat a Londres, s'ha convertit en Lord Greystock, que és els seus avantpassats, però està casat amb Jane, i l'Imperi Britànic vol que se'n vagi al Congo a fer d'ambaixador comercial, però tot això té un transfons que el portarà a viure les aventures pròpies d'aquest personatge. Però, bé, és la llegenda de Tarzan. T'ho dic perquè és que feia gràcia que tu volies parlar de Tarzan.
Sí,
i van dir, quan s'estreni.
Sí, és que vaig veure sortir un article a La Vanguardia parlant dels Tarzans, dient, doncs, això, no? I com s'estreni, doncs, parlarem dels Tarzans, dels gent que ha fet Tarzans i tot això.
Un altre Acuaramebes, dos. Acuaramebes és aquella pel·lícula d'aquells mags, que en el seu moment, quan es va estrenar, va tenir un gran èxit. Doncs ara n'arriba una segona part, esclar. Qui ho havia de dubtar amb l'èxit que va tenir la primera? Doncs una segona part. Torna Jason Bourne, aquest agent que en els principis de les seves aventures havia perdut la memòria i que ara, doncs, cada vegada que va recuperant algun coneixement de qui era, doncs es va trobant amb que aquests que l'havien volgut eliminar... Doncs,
un exagent de la CIA.
Exacte.
Però ja no es passen...
Sí, ja és en Van Damme.
Però és en Damon.
Perquè
l'últim no havia sigut en Damon.
Però el legado de Bourne era un spin-off. Aquesta paraula està molt de moda. És quan un personatge dona nom a algú, però aquest personatge no hi surt, però sí que té moltes referències. Bueno, doncs, aquella pel·lícula, El legado de Bourne, tenia molta relació amb en Bourne, però era un altre agent, però hi tenia molta relació. Ara han tornat el director i protagonistes de la saga, Matt Damon i en Paul Greengrass.
M'agrada en Damon, és un dels meus preferits d'aquesta generació.
Caçafantasmes, a la pel·lícula que torna 30 anys després de l'èxit que va ser, doncs, aquella pel·lícula que va ser banda sonora número 1 i tot. Vale, doncs ara torna amb una història més o menys igual, però amb dones.
Amb dones, sí, jo vaig llegir això, que tenien, que es feia.
Exacte, doncs, bueno. I torna Woody Allen amb la seva cita anual amb les pantalles, a Café Society, i Ben-Hur. Haurem d'esperar a primers de setembre, però
primer de setembre?
Arriba Ben-Hur, aquesta nova versió, aquest esperat remake, perquè des de l'any 1959, que William Wyler va fer la super espectacular i no crec que millorable original Ben-Hur, doncs ara ens arriba aquesta, suposo que amb un desplegament d'efectes especials.
Ja m'imagino.
Jo ja d'entrada dic que per superar l'original, l'any que ve hauria de guanyar uns Oscars i no els guanyarà.
És curiós perquè Ben-Hur, igual que Camó i Cé se n'han fet versions d'altres pel·lícules per televisió o així, però és que Ben-Hur no es havia tocat.
Per televisió se'n va fer una.
De Ben-Hur?
Sí.
Sí.
Se'n va fer una, que era una coproducció i entre elles hi havia Antena 3 Televisió. Per tant, i la veritat és que jo l'he vist i bé... suposo...
No supera l'original.
No, però suposo que no s'hi hauran emmirallat aquests que han fet aquesta nova versió. Suposo que s'hauran emmirallat
amb l'original.
I intentar superar els efectes evidentment, avui dia costa molt poc superar-los amb els efectes digitals. Però, bé... en fi, és allò que dius quan, és ara com si me diguessin ara et fan una nova versió d'allò que el vent s'endugué. No sé, jo sempre dic aquella paraula clau i és calia. Diguessin amb aquesta paraula jo a vegades ja ho dic tot.
Sí.
Calia. Doncs bé. Doncs, jo l'espero en candeletes, la Ben-Hur.
Sí. Però hem de dir que de la carrera de Quàdriques amb la pel·lícula Astèrix se'n va fer una paròdia, també.
Les pel·lícules d'Astèrix, ja, els còmics d'Astèrix, ja s'apoyaven en parodiar efectes històrics o efectes... o fets històrics o fets ficticis que havien tingut molt d'èxit a la història. Per tant, Astèrix i Obèlix, ja amb els seus noms de la gent que els envoltava, ja feien honor, això. Perquè també han parodiat carreres de Fórmula 1. Van parodiar la carrera de Quàdriques aplicant-hi aspectes de la Fórmula 1.
A més, hi sortia en Schumacher,
que
era un pilot de Fórmula 1.
I la Quàdriga vermella era Ferrari. En fi, que tot això... Esclar, però això ja és un segell propi del còmic d'Astèrix. O sigui que ja és el que toca. I, en fi, això és una petita pinzellada que arribarà aquest estiu. Dos. I anem per el que arriba avui.
El que arriba avui, exacte.
Doncs bé, avui arriba un parell de títols que poden anar a encapçalar la cartellera amb el permís de la Dori, de Pixar, que això ja són paraules
magnes.
Però que, és clar, amb el pas de les setmanes, i sobretot quan ha tingut un cap de setmana com el que ha tingut aquest d'estrena, ha sigut espectacular. Bueno, doncs ens arriben una sèrie de pel·lícules. Comencem per les més normaletes, les que poder serà difícil de trobar. Tenim una producció estònia, aquest cinema dels països bàltics, de la zona de les repúbliques bàltiques, no és massa conegut, i entre la setmana passada i la que vens en arriben dos, una d'Estònia i una de Letònia, sí, que és curiós. Doncs aquesta és una pel·lícula estoniana que ens parla de la Segona Guerra Mundial, que quan hi va haver la guerra a la zona d'allà d'Estònia, doncs els soldats estonis que es van veure obligats a triar bàndol, o russos o alemanys, i de lluitar junts varen passar a enfrontar-se amb una guerra fratricida. És una pel·lícula que va ser la candidata a l'Òscar pel seu país. Per tant, ja té unes garanties. Però, malauradament, serà difícil
de trobar-la.
Tenim Antes de ti. Antes de ti és una pel·lícula d'aquelles ensucrades. El ganxo, que els protagonistes són l'Emilia Clarke, la Rosa de Juego de Tronos, la Madre de Dragones, i en Sam Claflin, que és el protagonista de la saga Els Jocs de la Fam. Per tant, una bona parella de protagonistes joves...
Ben avalats.
...que atrauran amb el... És una comèdia romàntica a on n'hi hagi. Naomi Watts, Jake Gyllenhaal i Chris Cooper són els protagonistes de Demolición. Demolición és una pel·lícula estranya. El protagonista, després de perdre la dona, doncs se li dona per fer coses bastant estranyes, com és destruir i tornar a muntar coses. Això, doncs, la gent que del seu entorn intenten que canviï una mica, però ell no canviarà fins que a partir d'una carta que escriu en el departament del client d'una empresa de màquines expenedores, quan aquesta jefa del Departament d'Atenció al Client es posa en contacte amb ell, a partir d'aquí les coses li començaran a canviar. Tom Hanks. Tom Hanks és el protagonista d'Esperando al Rei. Tom Hanks no el descobrirem ara, guanyador d'Oscars, personatge que ha interpretat des de comèdies fins a drames, com, no sé, El Puente de los Espies és l'últim que ha estrenat. Doncs bé, ara aquí arriba amb una pel·lícula a on doncs, anar d'anar a l'Aràbia Saudí per parlar amb el rei, per vendre-li un negoci del qual depèn la seva empresa i de passada la seva vida professional. Bé, pel·lícula que amb la garantia de Tom Hanks doncs ja té prou. Sí. M'hi pararia en Brooklyn. És una comèdia espanyola rodada en anglès i íntegrament a Brooklyn. Una parella de dos noies que hereten una fleca a l'barri de Brooklyn i que amb les circumstàncies que passaran doncs els obligarà a posar-se d'acord, sí o sí, tot i les seves diferències inicials. Todos queremos algo. Aquesta, el ganxo és el seu director, Richard Linklater. Aquest nom a alguns us sonarà, però qui no us soni us diré que és el director de Boyhood, una pel·lícula que va sonar molt en els Oscars, no aquests, sinó els anteriors, i que també ha dirigit la trilogia Antes de l'amanecer, Antes de l'atardecer i Antes de l'anochecer. Tres pel·lícules molt senzilles, però que van tenir un bon acull per part del públic i de crítica. A més, aquesta pel·lícula de Todos queremos algo ens trasllada als anys 80, amb la qual tindrem una banda sonora plena d'aquestes músiques que ara, que no han passat mai de moda.
Exacte.
El fil conductor és una colla de joves que formen part d'un equip de béisbol d'institut, però que ara ja han d'anar a la universitat. I aquest canvi radical a les seves vides doncs, els farà plantejar-se que al passar a l'edat adulta, doncs, segons quines actuacions, ja no estan ben vistes. I he deixat, encara abans d'arribar a l'última, que l'he deixat l'estel·lar, és Un amor de verano. Un amor de verano és una pel·lícula sobre les relacions sentimentals entre persones del mateix sexe i de les dificultats que tenen que salvar en funció de l'entorn on se'n desenvolupen. En aquest cas està ambientada l'any 71 i la protagonista és una noia de pagès que es trasllada a París per emancipar-se econòmicament i, de pas, doncs, sortir de la família rural. Allà coneixerà una altra noia i tindran una relació. I ara, l'última pel·lícula que he deixat és Independence Day, Contraataque. Aviam, si tenim el record de la primera, sí, que fa just 20 anys que es va estrenar...
Ja 20 anys?
Sí.
Ostres.
És que sí, quan passen aquestes coses és quan te'n dones compte...
Em feia pensar pas que fos tant.
Quan passen aquestes coses és quan te'n dones compte que els anys han passat i dius, hosti, però si sembla que era ahir.
Bueno,
sí. Fa 20 anys, el juliol de fa 20 anys, doncs, es va estrenar la primera pel·lícula, Independence Day, que el director Roland Emmerich doncs va portar a les pantalles amb un èxit
amb Will Smith de protagonista.
Incontestable. Doncs bé, 20 anys després, i també pels voltants del dia de la independència americana, doncs arriba aquesta Independence Day Contraataque, que val a dir que no hi trobarem a Will Smith, perquè, en fi, hi ha diverses versions sobre el motiu per al qual Will Smith no va ser protagonista d'aquesta segona entrega. La versió oficial, doncs, que estava en aquell moment fent una pel·lícula que ell n'era un productor, protagonista, junt al seu fill, que es deia After Earth, i que doncs, ell va declinar fer la seqüela d'Independence Day per dedicar-se a aquella pel·lícula. D'altres diuen que ja s'aflairava, que en aquest cas, segons les partes, nunca fueron buenas, i recordar l'èxit de fa 20 anys seria una mica difícil i que ell mateix es va esborrar. Bé, ens quedem amb la versió oficial, que per motius professionals Will Smith no hi és. però sí que hi trobem doncs, la majoria dels actors que hi havien en la primera part. I per suplir l'absència de Will Smith han agafat a un dels actors de moda del cinema actual, Liam Hemsworth, que ben segur doncs, la majoria de les adolescents iran a veure, perquè Will Smith fa 20 anys es podria equiparar al Liam Hemsworth de l'actualitat. I això és el que hi ha per aquest cap de per aquesta setmana.
Bueno, tenim el nostre bonus track, que és el cinema Montgrí.
I el cinema Montgrí, continuant amb la bona programació que fa, encara que només tingui una sola pel·lícula, aquesta setmana ens arriba El hombre que conocía el infinito. És una producció britànica que ens parla de la història real d'aquest hindú d'origen humil i que és autodidacta, però que per una sèrie de circumstàncies va aconseguir entrar a la Universitat de Cambridge i que gràcies a la seva intel·ligència va desenvolupar unes teories matemàtiques que van deixar amb la boca oberta en les figures acadèmiques de l'època, una època que coincideix amb la Primera Guerra Mundial. Pel·lícula amb un repartiment on hi trobem Jeremy Irons, Toby Jones, Dave Patel. Mm. Aquest actor jove és el de Slumdog Millionaire.
Sí,
el recordeu?
Sí.
Val?
Sí.
Doncs aquest jove és el que interpreta el protagonista, que té aquesta gran facilitat per les matemàtiques. I bé,
Hem deixat aquí.
Hem arribat ja gairebé als títols de crèdit de l'última sessió de cine per la temporada.
Exacte. Doncs Jordi, moltes gràcies. Ha estat un plaer compartir tota aquesta temporada amb tu i esperem ja a partir del setembre parlar de més cine a partir del 12, que en comencem un altre cop la temporada tardor-hivern, i el cine sempre hi serà present, com hem anat fent sempre i com cada divendres. Cine i alguna cosa més, ja ho saps.
Sí, ja ho sé. Ara tens 3 mesos per pensar-t'ho.
Per pensar. Jordi, doncs moltes gràcies, bon estiu i fins ja a la propera temporada.
Molt bé, que tingueu un molt bon estiu.